Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
Està vostè?
Molt bé, i tu?
Ai, mira, avui estem tristos.
Ah, sí? Què ha passat?
A veure, estem contents i tristos a la vegada.
Vaja, quin contrast.
Estem contents perquè ens agrada molt la solució, perquè els divendres sempre són una festa, i especialment la que tenim muntada avui.
Sí.
Però avui és l'últim dia.
Ai, sí. Sí.
De la nostra estudiant en pràctiques.
Sí.
D'Alba Serrano. Ai, em poso un cop d'atenció aquest. Alba Serrano, vés entrant per aquí, va. Vés escalfant la banda, que ara et preguntarem el tema del dia, li preguntarem a l'Alba Serrano.
Sembla que fos ahir, que va arribar.
No, poca broma, hi ha estudiants que et deixen petja,
sí,
i les que tenim ara actualment deixen molta petja. També l'Andrea, que va venir l'Andrea a principis de temporada i ens va enamorar tots plegats. Doncs l'Alba Serrano, avui el seu últim dia, de seguida la interpel·lem, així la sentireu de primera mà. La Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasda i la Lívia Discipio, i el control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Jodar. I si avui és divendres, la solució es diu Malcom Otero i la solucioneta es diu Marta Bonnau. Molt bon dia, estimats.
Bon dia.
Com esteu?
Estem molt contentes.
Què us expliqueu avui?
Sí, no, jo tinc una mica de son, perquè tu saps que...
Ai, jo tinc una mica de son. Perquè va sortir, jo també, i no tinc son.
No, però també s'ha de dir que... Ara és un moment que la gent es fa preguntes. Estic a temps de fer dieta, ja no estic a temps, no cal que comenci.
No has de fer dieta, home.
Un altre dubte és mar o muntanya. Jo ara, amb la calda que he passat aquesta nit, he pensat muntanya.
M'estàs fent pensar una cosa.
Ep.
Ui, el tema de la setmana que ve. Amb ells dos.
Ostres, i tant.
Després, al final del programa, us diré el tema de la setmana que ve, que se m'acaba d'acudir. Segur que Fran t'encantarà. No se m'ha acudit, l'ha dit abans el Fran. Benvinguts sigueu a Solució i Solucionet. Avui us sumem una petita solucionet. Avui se suma a la taula de la solució. Alba Serrano, molt bon dia, estimada, com estàs?
Bon dia, molt contenta i molt trista.
Ai.
Això s'acaba,
però avui disfrutarem el directe.
Molt.
Et sembla? Una veu més avui a l'estudi de Catalunya Ràdio, perquè avui us portem una solució pràctica i gràcies a la subsecció Junts o Separats. Gràcies a aquesta subsecció ens preguntem si som parella. Ojo alerta, avui cremaran telèfons, cremarà WhatsApp. Els comptes, les finances, les hem de tenir junts o separats? És millor tenir comptes junts o tenir-los separats? Es posen tots els sous en un mateix compte o, a diferència d'aquest model, podem tenir un compte en comú i cadascú manté les seves comptes separades? Les parelles han de compartir o no els seus ingressos? Quins problemes poden sorgir amb un compte conjunt? Els comptes separats ho eviten crear conflictes? Alba Serrano, tu has sortit al carrer?
Jo he sortit al carrer.
En general, què t'ha dit la gent? Quin és el resum?
Mira, hi ha una mirada molt clara que és gent gran, comptes junts, gent jove, comptes separats.
Descobrim-ho.
El compte corrent, junt o separat?
Junt. És un equip, això. Som un equip, nosaltres.
Separat, jo, sempre. Ja que cada persona té que viure la seva vida.
Separat, tot i que ja siguis jove o ja estiguis casat, separat millor. I cadascú lo seu, i per coses conjuntes es fan números.
Juntos, somos todavía de la antigua escuela.
Separat. Ella administra el seu compte i jo administro la meva. I els gastos de la comunitat, de la casa, paguem més o menys la meitat cada un.
Ai, senyor, quantes preguntes. A veure, que hi hagi una miqueta de debat, eh? Línies obertes, demanem, com sempre, la col·laboració de tots els nostres oients, avui més que mai, eh?
Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o... Diu, no, és que no vull trucar perquè no em va bé, que estic a la feina i em veuran, o no vull que em sentin parlar els meus companys. Doncs teniu el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Ja ho sabeu, com sempre, línies obertes. La gent ja comença a escriure, fa hores i hores que tenen aquí el xat obert, amb aquesta pregunta clara. Teniu comptes junts o separats? I sobretot, per què? Per què ho feu d'aquesta manera? I com us organitzeu? Expliqueu-nos-ho.
Exacte. Si teniu algun truc, aquestes coses sempre serveixen, una mica per despertar. No, mira, nosaltres en aquestes ocasions ho fem junts, en aquestes ho fem separats. Si teniu trucs, coses concretes de la vostra relació de parella pel que fa a finances, feu-nos-ho saber a través de les vies de contacte habituals. Malcom, Marta, així en general, si jo us pregunto comptes junts o separats, què diríeu?
Separats.
Junts.
És que no hi ha debat. O sigui, res a mitges. Res és absolutament
absolutament res.
Res de res.
La canalla i perquè una
sessió... Oh, res,
bueno, bueno, una per cadascú.
No, 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 no faig de... No faig de Miguel Bosé.
Que lleig va ser això de Miguel.
Bueno, s'ha quedat cada una que... Vull dir, és així. Llavors, no, la canalla i perquè necessitava un 50% d'alguna altra cosa.
Però jo et pregunto, res de res.
Res,
no
res. Res. Ni el cotxe, ni la casa,
val,
ni el...
Però no,
no
teniu un compte comú tampoc per les despeses comunes?
Tampoc.
I com carai ho feu amb les despeses? M'invento, la llum de casa. Exacte. Qui ho paga, això?
Ell. Perquè és seva la casa.
No, oh,
no, però escolta, oh, un moment, no. No, un moment.
Perdona, la casamata. Jo així també ho tinc tot separat,
no,
fot,
que ho paguis tot l'altre. Un moment, matitzem. Va, perquè jo sí, tinc una altra casa.
Ah,
meva, perquè clar, sí, tenim he que hem dit tot separat, doncs sí, tot. Jo tinc una altra casa que és meva, d'on pago la llum i pago
i
tot.
I pagues tu.
I ho pago jo.
Però tens jugada.
Bueno, ara això és un matís, però això ara és un extra. Ah, no ve el cas.
No. És supertramposa.
Ara no ve el cas, però si no fa ni un any, a veure, Malco, no em delatis. Però cadascú té la seva propietat i cadascú gasta, paga els gastos de la
això
seva propietat.
Això ho entenc, d'acord.
Llavors, jo visc allà temporalment.
D'acord, però ara et pregunto matisos, val?
Matisos,
les nenes
no,
on viuen?
No, al sostre de casa del seu pare.
I les despeses que generen les nenes?
Sí. Les paga no, ell. Llavors hi ha un compte, que és d'ell, ah, on jo hi poso diners.
Ah, veus com hi havia matisos?
No, però jo hi poso diners allà i ja està.
D'acord.
Però no és el compte, no és a mitja.
Va, ara seguirem
que hi hagi
investigant...
un justificant de tot el que he entrat i que he posat.
Els seus models. Els seus models els anirem explicant al llarg del programa. Ara serà el torn del Malcolm, perquè entenc que tu tot junt?
Tot junt.
Què dius? Com? Que ets antic.
Vull dir que tenim problemes quan arriba el Nadal, perquè... Clar, tu has de comprar un regal i veus el compte el que s'ha gastat l'altra persona. O sigui, fem com trucos de, no, ara trec això a poc
lo
a poc. Lo
de l'amic invisible, vols dir?
Sí, sí, sí.
Ah, o sigui, les vostres nòmines, diguem-ne?
Quina vergonya. Sí, i si t'has de comprar alguna cosa marrana, tipus, jo què sé, un succionador de clítoris, l'agafes des d'allà que després el teu marit
no,
ve i que d'allò?
No, tenim...
O has d'anar allà i treure els diners i guardar-los i pagar
no,
un caix?
No, la qüestió, tenim... O sigui, tots els comptes són... Tots tenim accés als comptes de tothom, diguem-ne ella i jo, sí, però ja té un compte personal i un altre personal, que jo no entro mai, però tinc la seva targeta i ella té la meva.
Ah.
Sí, i aleshores jo podria pagar amb la seva i ella.
Quants anys fa que aneu junts?
20 anys. Avui fa 20 anys.
Ai, feliç! Truquem-la, Paula.
Mira, per celebrar els 20 anys de la relació del Malcolm amb la seva parella,
no, menjarem tots.
Avui no hi és la Paula, però nosaltres menjarem. No. Per favor, que entri el Sant Honoré, que ens han portat avui.
Oh!
Un aplaudiment. Oh!
Bravo! Oh! Ostres, ens han portat un Sant Honoré, la gent de la pastisseria Ribes de Torre Ferrera, perquè amb aquest lema que ja sabeu que tenim aquí a la solució de passa-ho, un dia en antena vam parlar d'aquest famós Sant Honoré, però fa temps ja, i s'ho han anat passant, ens han explicat, l'ha vingut la Carla de la pastisseria Germán Ribes, i ens han anat explicant que li va arribar al boca a orella que no, que han parlat de nosaltres, que han parlat de nosaltres, van posar en contacte amb nosaltres i ens van dir, quin és el millor dia perquè us fem un present, que us fem un regal.
No hi havia dubte.
I home, per favor,
vam dir, escolta'm, triarem el dia que Malcolm fa 20 anys amb la seva parella.
Evidentment, era per això.
Era
no
per això,
perquè, no perquè Malcolm i Marta siguin aspiradors
no,
de dolços.
No.
En fi, ara de seguida ho tastem. Abans, però, perquè sí que s'estan acumulant les trucades perquè la gent vol participar, us demano dues coses a l'audiència. Els que truqueu, que gràcies per trucar, com sempre no podreu entrar tots, us demano molta brevetat en els vostres arguments. Com més breu siguem, farem un favor a la resta i podrem entrar tots. Abans, però, la solució a aquestes preguntes que estem tirant a l'aire, les té avui l'Elisabet Ruiz d'Otras. Elisabet, molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguda a la solució.
Gràcies per convidar-me.
L'Elisabet, ojo alerta, és doctora en finances i coach financera. En general, Elisabet, què és més habitual? Ja no et dic que ponderis encara, més habitual. Comptes corrents junts o separats?
Doncs una miqueta el que ha trobat la Paula. Paula?
L'Alba.
L'Alba, perdó. El que he trobat l'Alba, que la gent jove prefereix comptes separats i la gent gran prefereix comptes junts.
Ah, és una mica generacional la cosa, eh?
Sí.
D'acord.
Menys en el cas del Malcolm, que té 86 anys.
Va, anem ràpid a les trucades. A veure, tenim el Juan Carlos. Juan Carlos, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, rei?
Aquí aguantant.
Aquí aguantant. A veure, tu comptes junts separats i per què? Demano la resposta i l'argument.
Junts perquè em va dir la dona junts i separat perquè no em deixes separar.
Però aleshores no teniu cap altre compte, eh? O sigui, teniu un compte i allà va tot.
Sí.
Ingressos i despeses.
De tot.
I quan heu
si
de fer...
Jo penso que has de remar tots cap al mateix puesto, pues, fem el que podem los dos.
D'acord, perquè ell no es planteja mai un divorci, que això està molt bé, eh? És molt optimista, eh, Juan Carlos? Per tant, l'argument seria hem de remar cap al mateix lloc, per tant, que ingressos i despeses vagin al mateix lloc, correcte?
Correcte.
Perfecte, Juan Carlos, t'ha sortit bé, no, fins ara?
I ja porto a vora 40 anys aguantant així, no puc
queixar. Ja no pots fer compte enrere. Juan Carlos, gràcies per trucar, bonic, una abraçada.
Igualment,
Déu, fins
bon dia.
Ara. Em sembla que tenim en Conrad. Conrad, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Junts o separats?
I vull... No, jo junts, per favor.
Home.
Digues, digues.
Ara també fa quasi 40 anys que estem casats i jo crec que no hi ha d'haver-hi cap... vull dir, ara està tot completament visible.
Bueno.
Tot va al mateix forat. Mm. Paguem la mateixa hipoteca, paguem el mateix col·le dels nens, paguem les matrícules, ho paguem tot entre tots dos. Les dues nòmines van al mateix lloc i tots veiem tot. He de dir que qui controla més és la meva dona, jo quasi no controlo res, però hi ha un fill d'ella.
Hem vist, de moment hem vist dos matriarcats, eh? De moment hem vist dos matriarcats.
És que no trobis una sorpresa. No,
pregunta indiscreta, Conrad.
Digues.
Pregunta indiscreta, cobreu més o menys el mateix?
Més o menys, sí.
I treballeu les mateixes hores?
Sí.
Aprox, perquè la cosa està equilibrada. Sí. D'acord, d'acord, ens quedem amb aquesta dada.
I qui ha cuidat la canalla més, tu o la teva dona?
Home, evidentment la canalla la cuida més la meva dona.
Ah, però ella hauria de cobrar més.
Exacte, s'hauria de fer una ajuda.
No, sí, perquè, a veure, un viatge més, per la feina, pel que sigui, estàs més fora de casa.
Un factura més a fora de trens.
I també la seva feina és més de cuidar persones que no jo. Ella està en el món de la sanitat i jo no.
Oh, mira quina excusa. Tu, com sí, que tu ja en saps, també cuida a casa.
Mira, com que és infermera, que em cuidi ella.
En tot cas, Conrad, apuntem el teu vot.
A veure, sí, jo no sé. I llavors, jo tinc fills i han tingut parella i han tingut separats. Ells separats.
Mira, veus, és una qüestió generacional. De seguida ho abordarem, això també. Conrad, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada. Adéu.
Adéu.
Ui, és que sentíem fatal el Conrad. I per últim, ràpida trucada de la Sílvia. Sílvia, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia.
Hola, estimada. Junts o separats els comptes, les finances?
Doncs, a veure, en essència, separats. I no és generacional perquè som bastant grans, eh? Però quan no vivíem junts ni no teníem criatura, doncs cadascú tenia el seu personal i ni se'ns va acudir. En el moment que comences a pagar vivenda i tens criatura, doncs vam fer una comuna, però de manera que cadascú té la seva personal i pot fer una mica el que li sembli, millor, i tenim la comuna per totes les despeses comunes.
Mira, jo crec que això, Sílvia, és molt millennial. Quina generació ets? De quin any ets?
No, nosaltres som... dels 70.
Doncs mira, sou avançats al vostre temps, perquè crec que això, Elisabet, em corregiràs, és una fórmula bastant habitual en la gent dels 30 pocs, els 40 i alguna cosa, no? Cadascú les seves comptes individuals i tenim un compte en comú on anem posant diners. I ara l'altre serà en funció de què posem diners, eh? Però ho veus bastant habitual en aquesta franja?
Sí, una miqueta es troba en aquesta franja, no? Però sobretot també... El que veiem és com més gran, evidentment, acostumen a tenir un únic compte conjunt i després, com més joves, ho volen separat. Com deia aquesta noia, aquesta persona... Doncs,
sí, la Sílvia?
La Sílvia, exacte. Doncs, precisament, quan hi ha un projecte comú, ja sigui fills, ja sigui una casa, i es comparteix, lo ideal o lo més fàcil, lo més còmode, és tenir aquest compte conjunt on passaran les despeses. Després és quina part posem i què tenim. Això ja és diferent, no? I a més a més també dependrà molt el fet de si tenim comptes junts, comptes separats o un mix, de hi ha una part privada i una part conjunta. Després també dependrà de quin és el concepte de parella que tenim, perquè avui en dia el concepte de parella, el concepte de família és molt ampli.
És molt plàstic, eh? Allò que dèiem. Espera, deixa'm alliberar la Sílvia. Sílvia, t'agraeixo moltíssim la teva trucada.
Molt bé.
Soc del teu equip.
Gràcies,
una abraçada bonica. Fins ara.
Adéu-siau.
Per cert, abans què deies?
No, jo deia que també hi ha una qüestió de relació amb els diners, no només una qüestió de finances. Vull dir que jo tinc una relació molt rara. A mi els diners no m'importen els diners. Però, en canvi, perquè és una contradicció, soc en això soc bastant català, soc bastant garrepa i em costa gastar. Aleshores, la meva dona, que s'encarrega més de les finances amb la pasta dels dos, doncs ella sap si s'ha de pagar, es paga, però a mi em costa pagar. Jo soc d'aquestes persones que li costa. I en canvi, no m'importa tenir calés ni no tenir anar. Jo vull que tot sigui perfecte i que tot estigui pagat. Si no fos per la meva dona, que és una persona molt més organitzada que jo en la qüestió de calés, segurament
series
no pagaríem,
pobre.
No pagaríem el lloguer. No, que
gràcies, Paula. Per això hem portat un Sant Honoré en el teu honoré. M'han dit, no facis aquest acudit en cap moment. I aquí l'he fet, aquí l'he fet. Va, que parlem amb la Núria, que sé que ha trucat, està amb la Susana, i té una recepta molt clara de la seva relació. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, què dius tu?
Doncs mira, a veure, justament el dia 16 de maig vaig fer 40 anys de casat.
Epa, felicitats. Felicitats.
Moltes gràcies. I des del primer moment nosaltres teníem comptes separades.
Ahà.
Sí. I el que sí que tenim és una compte per pagar les despeses de la llar, bé, les despeses conjuntes, però comptes separades. I ja. Cadascú gestiona els seus diners com en ell.
Núria, i faig una pregunta. Per exemple, el compte comú per despeses, sí. Considerem un viatge una despesa conjunta? Viatge en parella?
Si és un viatge que ho decidim tots dos, és una despesa conjunta. Però en un moment donat, doncs, si jo li vull fer un obsequi al meu marit, doncs ho pago jo amb els meus diners, perquè si tens el compte conjunt, mai saps qui paga què.
D'acord.
I el meu marit, quan a mi em fa un regal, doncs me'l fa doncs, del seu compte.
Del seu compte. Jo crec que aquesta és una fórmula que agrada bastant a tothom, excepte a Marta Bonnou. Marta, aquesta no t'agrada a tu, eh?
Aquesta no. Però perquè no, però perquè sóc molt recelosa de la meva intimitat i perquè la gent confia molt en la parella per tota la vida i que sempre serà de
però que un compte, de confiança, nena, que un compte es pot tancar.
Ja, però també poden donar en equívocs. Per exemple, jo ara compro aquest pastís i el pago, i si tens una persona, per exemple, desconfiada o no desconfiada, o sigui, t'has gastat 50 euros en un pastís.
Clar, però aquí el problema ja no està en el compte comú, o no?
És la confiança.
Si no és la relació, no? Perquè ja, a mi però... que m'estiguin auditant un pastís...
Ah, però és que n'hi ha, és que n'he vist tantes de... Oh, l'altre dia es va gastar 50 euros en unes sabates. No, jo, amb lo mal... el Malcolm és garrepa, però jo sóc una malgastadora que tinc un forat a la mà.
Però estem confonent coses. Per exemple, jo sostinc el que dius, jo això no ho faria del compte comú. Jo el compte comú l'entenc per despeses de la llar, de la nostra vida en comú, ergo el nostre fill. Jo les meves sabates me les pago jo.
Sí.
Ara, la despesa del súper, fins i tot, si jo surto a dinar aquí...
Però depèn de qui jo he vist de... Quan tu agafes el d'això i compres amb la targeta com una del súper, compres les maduixes de 7 euros al quilo. I
entenc,
en canvi, d'acord. Quan hi vaig jo, compro l'oferta.
O jo no menjo fruita, no? Perquè la compra del Caparabo, per dir una marca qualsevol, l'he de pagar jo tota sencera. Home, però això és una mica egoista.
Però és que això passa, no em direu... Clar, mentre la relació va bé, tot va bé i és igual. Ara, quan hi hagi coses... I la Meia, que sempre explica l'Ester Meia, que és l'advocada de divorcis...
Ens està escoltant, que m'està escrivint.
Doncs ella ha arribat a l'hora de les separacions... Diu que ella sempre ens anima, perquè diu... Cada Cristo ha arribat a separar coberts d'una forquilla per tu, un ganivet per tu, d'una coberteria. Per tant, jo em poso en el pitjor dels casos i penso que quedi tot clar abans de començar.
Em sembla interessant. A generacions més joves, Alba Serrano, com ho feu vosaltres?
Com ho faig jo, vols dir?
Com ho fas tu, sí.
Jo tinc el meu compte per mi i amb sort em gestiono jo la meva compte amb els meus pocs diners ara mateix. Home, jo de cara a un futur...
Sí.
Sí, jo tinc parella.
Sí.
I jo de com futur sí que imagino tenir pues, una compte, però també una compte conjunta. Sí, compartir, evidentment, i més si tens una relació estable. I jo crec que hi ha una part de tot el que estan comentant, que és comunicació. Vull dir, també té parelles de decidir on marques el què, els límits, bueno, i també el que tu vols gastar, el que vols ingressar. Els meus pares són de l'antiga escola.
Tot junt, eh?
Tot compartit. M'ho està dient ara la mama.
Mare de Déu, mama de l'Alba. Gràcies per aquesta aportació. El que deien ara l'Alba, la Marta i en Malcolm, Elisabet, jo crec que hem acordat més o menys, excepte la Marta, que són casos extrems, i entenc el teu plantejament, però es pot fer com una fórmula mixta, que és aquesta que dèiem. Ara, en funció de què posem ingressos allà? Perquè hi ha molta gent que diu 50-50, com si fossin companys de pis.
No, aquí hi han diferents coses. Depèn una mica de què ingressa cada un. Val? Perquè al final els dos han de tenir dret a un percentatge d'estalvi. I jo he vist
epa, aquí... estem entrant aquí en el terreny que m'interessa. A veure.
Sí, el que...
Ai, pobra Elisabet, ara he volgut subratllar i l'he deixat aquí matada.
Sí, sí, ja dic que bomba.
I Elisenda, hi ha un altre tema que després vull tornar al que s'estava dient, que hi ha un concepte molt important que no ha sortit i m'agradaria...
Ves-hi ara.
I vaig ara? Sí. Mira, és un concepte que us agradarà molt, que és el d'infidelitat financera.
Epa! Ojo! Vinga, infidelitat financera. Me l'apunto.
Exacte. I abans de passar a com repartim les despeses, m'agradaria anar a aquest d'infidelitat financera. Perquè al final, com gestionem els diners, si els posem en un compte, si els posem en dos, en tres, no importa tant. El que importa és que hi hagi una transparència. És a dir, si cadascú té la seva compte privada i després hi ha les despeses conjuntes que es posen en comú i es paguen, hem de saber quin és el patrimoni o què cobra l'altra persona. Mm. Perquè si ens ho amaga, estem parlant d'infidelitat financera.
I això passa.
Descobrir quan ja estàs en parella i fa temps, perquè clar, al principi no et coneixeràs el primer mes o el segon i diràs, ui, jo tinc 5 pisos, tinc 50.000 euros al banc, no dius res. Però al cap de 2 anys, de cop pots arribar a descobrir... Ah, pues jo tinc 70.000 euros estalviats.
Ostres!
Perdona, ja m'has fet anar a sopar al Frankfurt.
Exacte. Llavors,
però clar, en quin moment ho descobreixes? És com en quin moment descobreixes que tens una segona família. Que també pot passar.
Per cert, que tinc aquí penjada, que tinc a la Núria, que no l'he acomiadada. Núria, gràcies, estimada.
Moltes gràcies a tu i dir-te que jo vaig ser la que vaig guanyar el premi del cap de setmana a Uller del Mas. Vaig anar-hi justament per ara i ho recomano plenament.
Però Uller del Mas, això quan la tarda o quan la solució hi ha?
No, al migdia. Vaig ser la que preguntàveu quin era el personatge que no es podia deixar d'explicar mai.
Ah, amiga, mare de Déu, tu, quina memòria, ja ni me'n recordava, tu.
A finals d'any devia ser això.
Així m'agrada, que hi hagi oients fidels des dels inicis de la solució. Gràcies, Núria, una abraçada, bonica, fins ara. Adéu, adéu.
Gràcies, adéu.
Infidelitat financera, m'agrada molt aquest concepte. Cada vegada que diguem infidelitat financera, l'Albert farà un cop d'aquests, em sembla.
Infidelitat no només pot ser per la part dels ingressos i del patrimoni que un pugui tenir, també pot ser per la part de les despeses. És a dir, pots conèixer una persona que estigui molt endeutada i que tu no ho sàpigues. Vale? Per tant, és molt important que els diners no siguin un tema tabú quan estem en una relació de parella, que es posi tot sobre la taula i que hi hagi transparència, perquè si ens amaguen coses aquí, segurament acabarà havent-hi coses a la relació de parella que no acabaran funcionant.
Poca broma, que jo vaig conèixer una parella, portaven 10 anys junts, i després ella va descobrir que ell estava endeutat per un valor de 300.000 euros, eh?
Ah,
i no era una hipoteca. Mare de Déu, senyor.
I en quin moment de la relació estàs prou madur com per dir, anem a parlar de cèntims, carinyo?
Bueno, jo crec que ha de ser com natural, no?
Sí, natural. Sí,
ho fas des de l'inici o la cosa mala peça al taler.
Però això que deia abans la Marta, que sempre hi ha algú que s'emprenya perquè gastes molt quan compartim. Això també, a mi, que jo em porto amb la meva dona, jo, per exemple, he dit que sóc garrepa, però ja sabeu que en el menjar no estalvio. Aleshores, jo dic, doncs un dia que em quedava els nens perquè ja tenien una cosa, i vaig amb els nens a fer una paella, la vam fer amb llamàntol i no sé què, i em va dir, t'has gastat 150 euros amb els nens? I jo, sí.
Això, bueno, però, és en els teus fills, Paula, en els teus fills.
Clar, que són petits, però ja han de gaudir ja de llamàntol.
A mi em sembla bé. Això és una cosa també, i torno al que deia l'Alba, és una qüestió de comunicació. Sí. Tu també saps quina parella té. Sí. Jo, per exemple, que et gastis 150 euros amb els nens donant-li el llamàntol, approved. Per mi és endavant. 150 euros, una altra cosa, potser no.
Sempre i quan això... després a tu no et porti el Frankfurt a sopar.
Per favor.
El dia
va, al 677-38-77-19. Sé que estan cremant ara mateix els whatsapps de la solució. També ens podeu trucar a 93-201-7474. Teniu alguna fórmula magistral per decidir com repartiu els quartos en el compte comú a la parella? 93-201-7474 o 677-38-77-19.
Mira, és curiós perquè acaba d'arribar un missatge del Christian que diu, des de que s'ha posat en marxa la solució, m'esteu ajudant molt en totes les facetes de la vida i en molts assumptes. Per tant,
Christian, gràcies.
Diguem-ne que el propòsit del programa s'ha complert. He de dir que entre els oients funciona la fórmula mixta. L'Eva, el Roger, el Lluís, la Berta, la Georgina, el Marc, la Montse, el Ramon... 3 comptes, 2 d'individuals i 1 conjunta per les despeses. Això seria el marc general i ara mateix podria dir, si féssim percentatges, que el 70% pràcticament dels oients que escriuen aquí estan explicant això. La Laura, atenció, diu... Jo i la meva parella tenim 33 anys. Jo cobro en un mes el que la meva parella guanya en un any. I fa molts anys, per allò que dèiem de les generacions, que tenim els comptes corrents junts. I vaig decidir que no tenia cap sentit tenir els comptes separats perquè seria com portar vides separades, parlant d'aquest concepte. I tots els diners i totes les despeses van a parar allà, al mateix compte conjunt.
Com ho has dit, això? Aquella, el que cobra en un mes, l'altre cobra en un any?
Ella cobra en un mes el que la meva parella cobra en un any.
Carai. I per tant, tot junt, perquè és un concepte també de solidaritat, no?
Efectivament.
O un cobra molt o l'altre cobra...
Sí, però jo, per exemple, a l'hora de decidir què posem o, no, què posem o què no posem en el compte comú, jo sempre dic que s'ha de fer percentualment el que guanyes, o ja no tant el que guanyes, aleshores que hi dediques. Perquè si a mi el món decideix recompensar-me les meves 8 hores amb X diners i el meu senyor amb X diners multiplicat per 2, doncs ell ha de posar per 2, o al revés, no? Però també hi ha una altra variable que li preguntarem ara a la nostra experta. Què passa si un treballa 8 hores i l'altre 4? Com ho ponderem, això? Ara anem a la publicitat. Elisabet, i et demanarà la tornada. Fórmula, la fórmula per ser un repartiment equitatiu a l'hora de posar quartos al compte comú. Sí?
Perfecte.
Farem aquestes dues variables. Diferent sou i diferents hores dedicades a la feina. Vale? Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Els diners ens fan somriure, eh? Ja ens ho deia en Bruno Mars. Passen 6 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem intentant treure l'aigua clara, decidir quina és la millor solució pel que fa a finances en parella. Hem de posar el mateix? No hem de posar el mateix en el compte comú? De moment hem arribat a un acord que sembla que l'opció majoritària dels oients de la solució és aquesta fórmula mixta, que és tenir dos comptes individuals i després un compte comú on hi posem diners per afrontar les despeses de la vida en comú que tenim. Ara, hem marxat a la publicitat i li hem dit a l'Elisabet Ruiz Dotras, que és la nostra doctora en finances i coach financer, que, per cert, la trobeu a Instagram. Busqueu-la allà, Elisabet Ruiz Dotras.
Dotras, perdó.
Dotras.
Dotras.
Ah, vale. Faig Dotras i no, clar, és Dotras. Sí. És que no sé llegir, de veritat, de donar col·le. Dotras, d'acord. Elisabet Ruiz Dotras. Tot això, li hem dit, volem saber quina és la fórmula màgica per saber si un cobra més que l'altre, quan ha de posar cadascú, com ho podem ponderar, això? I, a més, si un treballa la meitat d'hores que l'altre, això també ho hem de ponderar? Com es fa això a nivell matemàtic? De seguida ens ho respons. Abans, però, Malcolm, què? Aixeques la mà, què vols dir?
No, jo vull dir que no sé si compartiria el compte corrent amb els germans Ribas, però els estimo, que són els que han sortit aquesta coca.
Els enhoraré, eh?
No és que estan... No és que estigui bona, és que està deliciosa, que és una cosa que em menjaria 6 ara mateix.
Perquè, a més, la pasta de full podria estar estovada. I no ho està cruixent.
Mira que se l'han fotut.
Ens l'hem acabat sencera.
Ens n'han portat 2. I un he dit, deixem-lo a la redacció amb la gent del suplement i la gent d'ICAT, perquè això no s'ho acabaran aquests 2 en directe.
Ho pengem a Instagram, el que ens ha menjat jo i el Malcolm, amb 30 minuts de programa.
Però el resum és, germans Ribas, us estimem.
El 677-38-77-19, sé que es rebenta el WhatsApp. Sí. Què diu en Fran?
Doncs mira, el Carlos ha volgut compartir la seva fórmula magistral, la que té amb la parella, i sobretot pel que dèiem de les generacions. Diu aquí el Carlos, un millennial de mitjans dels 80, per tant...
Com jo.
Efectivament, 40 i escaig. Diu, cobrem semblant amb la parella, potser jo una mica més, però atenció, nosaltres tenim 4 comptes.
Epa, ojo, Carlos.
Us explicaré com ho fem. Un de cadascun de privat, per tant, ja en tenim, en tenim 2. Un on hi ha les despeses recurrents, sí. I aquí posem el menjar, la llum o el telèfon mòbil, i en tenim un altre que l'anomenem d'estalvi, ja sigui per estalvi general o estalvi per a despeses que nosaltres considerem grans, com per exemple les vacances.
Això està molt bé. Carlos. Clar, perquè nosaltres, Carlos, mira, m'ho apunto, perquè nosaltres ho fem tot en el compte comú i aquell compte comú sempre acaba, pobret, escanyolit, que un dels dos ha de fer una transferència de pena,
aire,
perquè si no ens cobraran la llar d'infants i no podrem afrontar la despesa.
I afegeix una cosa al Carlos, que és el verb que feia servir fa una estona, que es diu tot ponderat perquè en quedi a cadascú el mateix a nivell individual.
Perquè abans l'Elisabet parlava d'un concepte que és tothom ha de tenir la mateixa capacitat d'estalvi. Ara sí, Elisabet, a veure, em volies dir, abans de la fórmula màgica, un nou concepte, privacitat financera.
Exacte, que és una mica el que ha sortit abans, però jo penso que és molt recomanable, a part de si tenim o no tenim un compte conjunt, que al final hi ha unes despeses conjuntes i podem decidir fer-ho fàcil i passar-ho per un compte o fer-ho més complicat i anar passant números i anar quadrant i enviant diners amunt i avall.
Que has de fer aquelles com es diu, aquelles aplicacions de l'Split App i aquestes coses.
Sí, és una mica pesat. Però hi ha gent que li sent còmode així, per tant, em sembla molt, molt bé igualment, però hi ha un tema que és que al final tothom ha de tenir una privacitat financera. Igual que quan surts amb els amics o amb les amigues, hi han coses que compartiràs amb la parella i hi han coses que no explicaràs perquè queda entre amics o entre amigues, amb els diners igual, hi ha una part de que tu decideixes com gastes els teus diners i l'altra parella no t'ha de jutjar per com tu els compres. Si tu et vols gastar els teus diners perquè vols comprar un bolso de 2.000 euros o vols fer-te un massatge cada setmana o qualsevol altre, o me'n vull anar a veure el Barça doncs, cada vegada que jugui i estar a primera fila, la teva parella no t'ha de jutjar, perquè són els teus diners i tu decideixes què fas amb els teus diners. Per tant, hi ha d'haver-hi aquesta privacitat.
Privacitat financera.
El que passa és que això es parla una mica, no parlem una mica des del privilegi, perquè en el moment que hi ha dificultats econòmiques,
evidentment,
o que llavors aquesta privacitat salta una mica pels aires, perquè és com, ja no és perquè et compres una bossa de 2.000 euros, sinó com pot ser que hagis anat al súper a comprar els iogurts de 3 euros quan es podien comprar els de 80 cèntims. Llavors, clar...
Però això tot aquest concepte és un altre tema, perquè aquest ja no és el de privacitat financera, perquè estem a la part conjunta, i això és un tema de relació amb els diners, i és un tema diferent. Estem parlant de quina és la teva personalitat financera i com et relaciones amb els diners. Per exemple, el Malcolm i la seva parella tenen una relació molt diferent. Un s'hi mira més i l'altre no. I això pot generar més o menys conflictes. Si es porten bé, no passa res. El problema és quan hi ha diferències molt grans i llavors és quan genera aquest conflicte. També, evidentment, de quina és la restricció pressupostària, és a dir, quin és l'ingrés que hi ha en la família.
Amb quartos tot és més fàcil.
Sí, evidentment. Sí, si tenim diners, tot serà més fàcil.
Si tens 2.000 euros i et gastes 2.000 euros en el bolso, potser tens un problema.
No, però el que diu la personalitat financera, Malcolm i la seva parella, si hi hagués un problema de diners, segurament seria conflictiu, perquè diria, ostres, Malcolm, mira't el preu dels iogurts, fill meu, que no arribem a final de mes, no? Vas
exacte,
per aquí, oi?
Sí, vaig per aquí. De dir, bueno, quan hi ha despeses conjuntes, els dos ens hem d'esforçar que si els dos ens estem mirant els preus, que ho fem iguals. Perquè què passa moltes vegades? Jo em trobo en situacions de parella i això genera molt conflicte i tensiona a la relació de parella de dir, escolta'm, jo camino 5 o 6 carrers per anar a comprar un gelat als nens el més barat possible que trobo i tu, el primer lloc que trobes, que el pagues el doble de preu, no? Perquè no vols caminar. Doncs aquí hem d'arribar a un acord, de dir, hem de tenir un pressupost familiar.
D'acord.
Això passa per a l'inici, i així ens enllaço ja amb la pregunta que m'has fet, de necessitem un pressupost familiar. Quan ens podem gastar en cada cosa?
Ah, jo això no ho faig. Jo tampoc.
Això suposa un treball inicial, però estalvia molts problemes. Per què? Perquè llavors estem parlant de si cobrem diferents sous i els dos volem tenir capacitat d'estalvi, el que hauríem de poder fer en una situació òptima és poder estalviar cada un de nosaltres un 20%.
Un 20%, apunteu.
És un òptim. Jo sempre dic que si estalviem el 10, si estalviem el 5, el 15, qualsevol percentatge està bé, sempre i quan sigui possible dins del nostre pressupost, tant individual com familiar.
Però que és sí, perquè important... la gent, perdoneu que faci aquí una defensa, la gent que viu a Barcelona i paga 300 milions d'euros de lloguer cada mes, m'imagino que la seva capacitat d'estalvi és menor que la gent que vivim, al Baix Llobregat, com és el meu cas, no?
Sí, però l'important és que hi hagi un hàbit. I l'important, que també enllaço amb un comentari que has fet, és que estigui en una compte a part. Perquè si està en la mateixa compte que passem les despeses, al final no sabem què estem estalviant ni quan hem estalviat i estem perdent una mica el criteri aquest. Quan estalviem, si anem veient que la nostra compte d'estalvi també va pujant de diners, això també ens motiva i ens ajuda que realment siguem molt més constants.
I si tu saps segur 100%, com és el meu cas, que et tocarà la loteria, aleshores tot això se'n va a Norris o no?
Jo penso que d'il·lusió també se'n viu i ja està bé que ho penseu així.
In your face, Malcolm.
Cada Nadal i cada està igual amb la loteria.
No, però m'interessa això de l'estalvi, també a títol individual funciona, no? És a dir, tu proposes que jo, per exemple, del meu sou m'aparti un 20% del que em queda un cop col·laborat al compte comú, que me l'aparti a un altre compte, també a títol individual?
Mira, és al revés. Primer has d'estalviar i després passar amb el que et queda, per anar bé.
O sigui, vale? Primer ho trec...
Sí,
després,
perquè si estalviem el que ens queda, mai estalviem. Primer hem d'estalviar i després hem de viure amb el que ens queda. Però ens cal una bona planificació, és a dir, que hauríem de revisar quines despeses tenim al llarg de l'any, veure en què gastem els diners per trobar quin és el percentatge òptim que ens permet la nostra situació financera d'estalvi. Un cop tinguem aquest percentatge, ser constants i definir aquest hàbit. Això no vol dir que si un mes perquè m'ha sorgit una despesa imprevista, jo no puc, doncs m'hagi de flagelar o hagi de patir. No, en general, he de tenir un bon hàbit, que és, primer, quan m'arriba la nòmina, estalvio el que jo puc estalviar i amb el que queda munto el pressupost de despeses bàsiques i de despeses personal barra oci.
Interessantíssim, cosa que no fem la majoria dels que som a la taula. Si jo us pregunto, un forat financer que teniu a la vostra vida, quin és? On se us en van més quartos, que dius, jo no ho havia pensat, i quan poses a sumar l'Excel dius, que què?
A veure si ho endevines.
X euro, tu en roba.
Sí. Això ho endevines.
Alba, tu també?
Jo anar a menjar fora.
Anar a menjar fora. Malcom, tu també? Menjar fora, sí? Jo esmorzar els diners fora? Digues.
No, que vull dir que jo tinc les despeses fixes, les tinc molt altes, vull dir que escoles, tal, no sé quins.
Bueno,
i quan arriba un moment, quan jo faig al revés, primer pago el que necessito i després el que tenim, jo penso quant plaer tinc aquí. Jo el que penso sempre no és quan estalvio, sinó quant plaer em queda. Saps? Que cada mes, i aleshores
forma
ja...
Forma de bistec,
sí,
eh?
Sí, ja m'ho divideixo.
I tu, Fran, on tens el forat econòmic?
Oh, esport base.
Esport base. Sí, les samarretes, els tornejos...
També
aquestes coses,
és una bona sangria, sí.
Va, la fórmula. Com hem de posar diners al compte comú si cobrem diferent?
Vale, si cobrem diferent, hauríem d'agafar i mirar quins percentatges cobra cada un, que cada un pugui estalviar entre el 15 i el 20 en funció d'una miqueta del
fem
que hem
dit. Fem un exercici en veu alta? El podem fer o no?
Sí, deixa'm agafar la
calculadora. Agafa la calculadora. A veure, per exemple, jo què sé, la Marta i en Malcolm són parella, sí?
Perfecte.
Marta, posem que tu cobres, ara ets molt rica, val? Ingresses 5.000 euros al mes.
D'acord.
Val? I Malcolm...
500.
Bueno, això és com aquest pobre.
Amb el parell. Com la Laura.
1.000.
1.000.
Val? Fem
1.000
això.
Va.
I posem una
hipotèticament,
sí?
cada dia porto la canalla al cole i cada dia la recullo jo.
Això ho farem després. Val. La Marta, 5.000 euros, en Malcolm en cobra 1.000. Però en Malcolm treballa 4 hores i la Marta en treballa 8. Com carai calculem això? Perquè, clar, jo veig...
M'ho has complicat molt, eh? Aquí m'has fet un exercici matemàtic.
El 8
molt
i el 4,
complicat.
No? Perquè així d'entrada jo et diria, d'acord, la Marta ha de posar 5 vegades més que el Malcolm.
Exacte. Però aquí hi ha dos conceptes que m'estàs barrejant.
D'acord.
Per una banda és la reducció de jornada. Vale? El fet de que hi hagi una reducció de jornada vol dir que la família s'està estalviant uns diners. Una cosa és una reducció de jornada perquè no troben feina i no està fent res, vale? Que aquí ho podríem agafar com una situació especial i podem veure quins acords arribem dins de la parella, si l'ajuda financerament, què és el que hauria de ser, perquè si hi ha amor, l'amor ha de ser en tots els camps, en el financer també.
Però això surt tot per la porta del darrere.
Però això em sembla interessant, perquè potser hi ha algú, crec que són els menys casos, però de dir, no, jo és que no vull treballar més hores, treballo 4 hores i després no em faig càrrec de coses de la llar. Aleshores, el que està treballant 8 hores també diu, ostres, és una mica injust, no?, aportar...
Sí, llavors, per això és això, és un tema que s'ha d'arribar a un acord a la parella. Però per mi el principal problema és quan una de la parella, que normalment és la dona, redueix la jornada per la cura dels fills. I això vol dir que la família s'està estalviant molts diners. Però no només vol dir els diners que s'està estalviant en cangurs, en arreglar la casa, netejar la casa, etc. Sinó que, a més, això hi ha un perjudici per la dona, que és cotitza menys a la Seguretat Social, no fa carrera professional i el dia que jubili això té un impacte en la seva pensió de jubilació.
I que quan es vulgui incorporar una altra vegada haurà perdut carrerilla i llavors...
I menys sou.
Menys sou i tindrà menys, clar, categoria, menys tot.
Exacte.
I com ho subsanem, això?
Pues és complicat perquè, a més, en la nostra comunitat aquí no hi ha règim de separació de béns. A diferència de la resta de comunitats, què passa? Que tot és conjunt. Per això no se sent tant, potser, perquè a la resta del país tot és conjunt. I si l'altre fa carrera professional i fa diners i fa patrimoni...
També són teus.
Claro,
i quan et divorcies, et demanes la teva meitat.
Claro, meitat i meitat, però aquí no és així.
És que els catalans som mal fet, eh?
Clar, i aquí tenim el gran problema de dir, si ens separem, doncs si no estan les coses parlades i arreglades, si no hi ha un acord de divorci abans, doncs tenim un problema molt greu, perquè és que al final... pot trobar-se la dona que es queda sense res.
Jo he invertit tota la meva vida a tenir cura a casa. Per ende, tu has pogut tenir vida fora, perquè jo he tingut cura de casa. Posem home o dona, això m'és igual.
És igual.
Però tu t'has fet càrrec i has tingut una feina, no remunerada, però una feina. I qui l'ha tinguda o la té, els que m'esteu sentint, és una feinada. O sigui, jo prefereixo anar a treballar fora que anar a treballar dins a nivell de desgast.
I que, a més, és molt poc reconeguda. És esgotador, molt poc reconeguda. A més, la gent, fins ara fa molt poc, dèiem, és que han treballat a casa aquestes mares. No, jo no he treballat mai. No, perdona, ha treballat a casa fent feines de la casa.
Mira, una mostra. Jo ho he descobert ara fa poc, el que és tenir cura d'una criatura. L'altre dia de Sant Jordi vaig acabar molt cansada, el que vulguis, i li vaig dir a la meva parella, em va dir, estàs molt cansada, i vaig dir, res comparat amb hores de nen. Prefereixo 24 hores de feina amb adults que 6 hores de nen, perquè t'hi deixes la pell, perquè vols ser present i perquè és esgotador tenir cura de gent. Dit sí. Això.
Exacte. Dit això, doncs podem fer un càlcul econòmic de tot el que suposa aquest estalvi, però després hi ha d'haver-hi un càlcul econòmic, alguna estimació, i dependrà de cada situació. No puc donar una xifra perquè depèn de cada persona, de precisament a què està renunciant de la seva carrera professional, quin cost suposarà en la seva jubilació, i després hi hauria, jo recomano, un acord de divorci. De dir, i si ens divorciem, si ens separem, doncs jo vull una part dels diners que tu puguis guanyar, o els poses en un compte conjunt i, per tant, en el dia que ens divorciem, aquí hi ha la meitat que és meva, o si tot queda en el teu compte privat i tu vas comprant immobles, el teu nom i prou, hi ha d'haver-hi algun document que també em doni dret a participar d'això, perquè l'altre ha pogut fer carrera gràcies a que algú ha estat cuidant de la família i s'ha estat ocupant de la família.
Que això és la invisibilització de tota la vida que deia la Marta, eh? Perquè aquell senyor és advocat, era metge, sí, però per què? Perquè hi havia una senyora a casa que podia sustentar tota la resta, eh? I això t'ho recomanes? Jo ara, per exemple, casada i feliç, no penso divorciar-me, almenys ara, i crec que moltes parelles ens estaran escoltant i diuen, la meva situació és aquesta. Recomanes anar a una assessora financera com ara tu, una doctora en finances, coach financera, perquè ens faci... Estan junts i estan bé, eh? Un acord de divorci?
L'acord de divorci l'ha de fer un advocat.
D'acord.
Vale? Perquè és un tema legal i l'hauria de fer un advocat. El que sí que recomano és passar per una coach financera quan hi ha conflictes en la relació amb els diners, quan hi ha criteris, quan ens tensionem molt o quan no sabem... Doncs un, per exemple, pensa que al fill se li ha de donar una paga i l'altre no. Quan comencem a tenir conflictes amb els temes de diners, perquè, igual que en l'educació, podem tenir criteris diferents, doncs en la manera de gestionar i de relacionar-nos amb els diners podem tenir conflictes i això tensiona la parella, és un bon moment de veure algú extern que ens pugui orientar, que ens pugui ajudar a arribar a un acord en aquesta gestió dels diners perquè no suposi un problema.
Uh-huh. I un acord de divorci, ara estic pensant, tu, hi ha molta gent que el fa sense tenir previst divorciar-se, de dir, com un acord prematrimonial, no?
No és, no és habitual, eh? No és lo sovint, no acostuma a ser-hi, perquè el que interpreta l'altre és, però que t'estàs casant a mi i ja, ja et vols divorciar, quan, en canvi, als Estats Units, això és el més habitual,
no?
És molt normal. En el nostre país ens costa. Per què? Perquè la resta de comunitats, el que hi ha, no hi ha règim de separació de béns. Uh-huh. És tot el meu és teu i tot el teu és meu.
Per tant, tu has treballat per la família i després rebràs una retribució en funció del que ha fet un i l'altre de la parella, no? Els dos han treballat de maneres diferents.
Exacte, i perquè també anys enrere, i sense tirar massa enrere, la dona no treballava i no tenia tampoc possibilitat de divorciar-se. Uh-huh. Amb la qual el fet aquest de que l'home i la dona treballen, incorporació de la dona al mercat laboral, si hi ha la separació de béns, doncs és un tema bastant nou. Uh-huh. I, per tant, el fet de tenir un acord de divorci previ al casament o a una relació de parella, doncs que sigui una parella de fet, és molt nou i costa molt encara.
Tema cultural, eh?
Sí.
No, tenia una dubte. Jo tinc un cosí que aquest exercici que ha fet la Alexandra Carot, directora de La Solució.
Cada dia a la una del migdia passa-ho quan et truquin.
Que aquestes diferències entre la Marta, que guanyava molta pasta, i jo, pobret, que estava de mileurista, jo tinc un cosí que això està multiplicat per molt. Vull dir, ell guanya moltíssima pasta i ja té un sou normal.
D'acord.
I aleshores van haver de parlar perquè no, eren vides diferents. Vull dir, que si algú està guanyant...
Clar, això és un altre.
30.000 euros al mes i un altre està guanyant 2.500, vull dir, no farem mai més. I ell van arribar a un acord de dir, ell va dir, en quina quantitat jo estic tranquil? I la resta ho poso un compte comú. Mm-hmm. Una cosa estalvi, la primera estalvi, mm-hmm. i després dic, en quina quantitat mensual jo puc fer la meva vida i no sé què, i la resta ho poso en un fons comú, un compte comú, que podien gastar els dos. Mm-hmm. En la qual cosa es va equilibrar, perquè si no, sembla que tu estàs sempre darrere de la vida d'una altra persona que té un nivell més alt que el teu.
Clar, que també suposo que has d'arribar a acords de dir, val, quina vida vivim?
Clar,
la dels 25.000 al mes o la dels 1.500 al mes? A veure, estem posant supòsits que jo no conec a ningú, així.
No, però un futbolista, per exemple, vull dir que un esportista o un actor de cinema que guanya molta pasta, això passa.
Sí. En quin moment et planteges que pots plantejar això amb una parella? O sigui, és que jo potser soc molt pessimista amb el tema de parelles, però en quin moment, a partir de l'any, ja creus que ja funciona? A partir del 2?
Quan portes 50 sopars al celler de Can Roca, potser, si cobres 1.500 euros, potser és a dir, escolta, estic vivint una vida que jo no em puc permetre sola.
De la mateixa manera que costa imaginar o plantejar tenir un fill amb una persona, no? Que dius, hosti, en quin moment estàs bé com per... Doncs també no, se'm fa estrany pensar en quin moment dius...
Posar-ho sobre la taula.
Però tu quan cobres? Això? És que jo, per exemple, ara, en el meu cas personal, crec que ho vaig descobrir fa 3 o 4 anys, en portem 20, de dir...
De veritat?
Però quan... Bueno, perquè, no ho sé, no ho preguntes quan cobres...
Com que no. Pagava ell la llum.
No, home, no, va. Escolta, la llum és no de menys. Però a veure, pagava la
clar,
meva.
Clar, perquè no heu fet hipoteca junts vosaltres.
Clar,
no,
perquè ja ens hem conegut amb la seva hipoteca. Cadascú, ja a veure que... si es pensaran aquí que estic jo de milionària, no?
Quan has de fer una hipoteca, saps estar la ratlla dels calçotets.
El tema és que quan ens vam conèixer, cadascú ja tenia la seva hipoteca. I cadascú tenia els seus deutes i les seves factures per pagar. Però com que les relacions van, no? Van al dia a dia i no saps... Sí que han passat de cop... Ui, han passat 20 anys. Però, no, en quin moment et planteges... Però tu quan cobres?
És que jo penso que al final els diners no ha de ser un tema tabú. I és el que hem d'anar normalitzant.
I les catalanes ens costa molt parlar
exacte,
de diners.
Exacte. Llavors, no és tant una pregunta i tu quan cobres, sinó que al final el tema dels diners s'ha d'anar integrant i mica en mica ha d'anar sortint, perquè ja hi hauran aquestes discrepàncies.
Clar, això als Estats Units ho fan, eh?
Als Estats Units t'ho pregunten, sí. I quan fas?
Sí, sí, això és habitual,
però,
eh?
En canvi, tu preguntes si tens nòvio o nòvia i és una cosa molt lletja. Cada cultura té les seves coses, no?
Al 677-38-77-19, avui se'm farà curt el programa, només queden 5 minuts i m'interessa moltíssim saber què esteu dient a l'altra banda, la gent de La Solució. Per cert, si voleu formar part del Club de La Solució, aquest club en exclusiva que avui han vingut companys d'ICAT a dir-nos, jo vull formar part d'aquest club, eh? Home. Ja hi són, l'Eudald i la Gala, ja hi són.
És que és exclusiu.
Ens escriviu un WhatsApp al 677-38-77-19, us retornem un enllaç, només ens heu de posar vull formar part del Club de La Solució i us donem accés directe a aquest club amb continguts exclusius, de veritat exclusius, perquè...
Sí, sí.
Això no es comparteix a xarxes, eh?
Això és molt exclusiu. I avui hi ha un vídeo tan divertit, amb uns zooms a l'Elisenda Carot.
Perquè t'ha fet gràcia a tu, Alba.
Amb la seva nova tasseta.
Que tinc una tassa nova que m'ha regalat l'Alba, que és preciosa, i la podeu descobrir en el Club de La Solució.
Sí,
va, que ens diuen el WhatsApp, Fran.
En el vídeo veureu el buit, no només físic, sinó emocional, que també deixa l'Alba. El Raimon diu, tinc 51 anys. Nosaltres el que fem és, tenim dos comptes separats i en tenim un de comú, on hi posem el 60% del sou en aquest compte conjunt. Normalment no ens hi arriba i fem derrames de tant en tant, però hi posem sempre el mateix. L'Esther té una pregunta, atenció, per l'Elisabet. I si tenim un compte conjunt, disculpeu, i un dels membres de la parella rep uns diners d'una herència, què hem de fer en aquest cas? Tenen un compte conjunt i un dels dos rep uns diners d'una herència. Què han de fer?
Bueno, aquí és un tema molt delicat.
Aquí em costa, per això ho pregunta l'Esther.
Sí, aquí em costa molt respondre. Perquè, clar, formen part només d'una de les persones de la parella. És una herència d'ella. Llavors, si aquesta persona ho vol compartir amb l'altra, doncs és decisió de l'altra.
Jo aquí, d'entrada, per defecte, crec que és teu o seu.
Exacte. Una altra cosa és que després ho vulguis compartir.
Però, això,
però no hi ha un esforç d'hores de treball.
Correcte. I és la voluntat d'una persona, un avi, àvia, qui sigui, que t'ho ha volgut deixar a tu.
Exacte.
Després que tu a l'ús de fruit d'aquells diners potser sí que el vols compartir, però així d'entrada hauria de ser teu.
Exacte. No? Jo el que no acabo de veure molt clar o que no comparteixo tant és que tu rebis una herència i decideixis cancel·lar la hipoteca d'una vivenda que està en nom dels dos. Que jo m'he trobat en situacions d'aquest tipus.
Després passa el que passa.
Clar, perquè després passa el que passa. Estàs donant la meitat d'aquesta herència. L'estàs regalant.
A tot això, una de les grans preguntes que avui han sobrevolat La Solució és què passa quan un cobra més que l'altre.
Mira, vam sortir al carrer amb la Libia i això ho vam preguntar i torna a passar el mateix que amb l'altra pregunta. La mirada és generacional. Oh! Joves, una idea, gent gran, una altra.
I si un cobra més que l'altre, què passa?
Crec que tot s'ha de parlar i crec que ha d'estar compensat l'aporte que fa una persona i el que fa l'altra, perquè potser una persona cobra més però està menys a casa.
Jo crec que depèn de la parella i al final com està estructurada, no?
A mi hijo le digo que tengan cuentas separadas, ¿eh? Porque ahora no duráis tanto en pareja, mejor cada uno
tenga
una cuenta en común y luego cada uno su cuenta.
Tot es pot parlar quan aporta cadascun en funció del que guanya.
Doncs fixeu-vos, hem acordat avui dos coses generacionals, el tema de la compta o els comptes mixtes i també el que aporta cadascú en aquests comptes, hem vist que era una cosa generacional. Així d'entrada, jo us diria, heu discutit de pasta amb les vostres parelles?
Home, i tant. Si jo sóc una malgastadora, ja us ho he dit. Sí, perquè jo gasto molt i gasto a vegades amb coses que no es necessiten i tot i que a ell no li afecti, no, perquè ho tenim separat, és com...
Hi ha un judici, eh?
Exacte,
allà.
Sí.
Jo intento mai... Vull dir, per exemple, si la meva dona compra molta roba o molta roba de pàdel o molt... Que sí, jo penso... potser això no necessitem, però mai diria res.
Potser ho penso per dintre, no?
Per què?
Elisabet Ruiz d'Otras, t'agraeixo moltíssim avui que ens hagis dedicat tota aquesta solució. Et farem tornar, perquè m'han interessat moltes coses que ha dit l'Elisabet. Tots els conceptes que ha deixat caure l'Elisabet. És doctora en finances, coach financera. Ens sentim aviat. I Ferran Domènech, tornem dilluns,
Que tinguis un bon cap de setmana. Què parlem dilluns?
Dilluns, consultoria sobre la renda. Tindrem en David Bertrina aquí amb nosaltres i resoldrà tots els vostres dubtes respecte a com hem de fer la renda. Apunteu ja i aneu demanant tant al telèfon de directe. Marta Malcom, ens sentim divendres que ve.
Divendres que ve amb aquest tema que no sabem.
Mira, el tema és,
a veure...
No et pots morir sense... I em portareu quatre experiències que voleu que la gent provi al llarg de la seva vida. Tot això divendres. Nosaltres posem punt i final a la solució d'avui. Tornarem dilluns. I avui no tancaré jo el programa. Avui el tancarà l'Alba Serrano amb la nostra frase clau, perquè tornem dilluns quan, Alba?
Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una buscarem la solució.